Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Les diputacions catalanes lamenten l'esforç econòmic que fan en ajudes per les escoles bressol. 3 de 4 diputacions destinen una partida de pressupost a aquest any i, tot i que la llei no els pertoca, la Generalitat va eliminar aquests ajuts l'any 2015 i des d'aleshores alguns ajuntaments han reclamat per la via judicial aquests diners i la justícia els ha donat la raó. L'advocada que ha tramitat la demanda conjunta d'una vintena d'aquests municipis és Elena Moreno i considera que la sentència obre la porta a la resta de consistoris per reclamar. Així ho ha dit.
El fet de que es reconegui aquesta obligació permet reclamar-la amb efectes retroactius. Entenc que no més enllà de 4 anys, perquè sempre hi ha una prescripció general del dret a reclamar deutes o a exigir-los per part de l'administració als ciutadans, però dins aquest termini de 4 anys entenc que sí, que qualsevol ajuntament que tingui deute o necessitat de cobrir aquesta despesa pot cursar la reclamació.
En un altre sentit, afegirem en política que després de la resolució del Tribunal Constitucional de dissabte, tota la pressió del conflicte polític a Catalunya recau ara en el president del Parlament, Roger Torrent, i en la mesa de la cambra. Aquesta resolució permet la investidura de Carles Puigdemont només si és presencial i prèvia autorització del jutge del Tribunal Suprem. Per tant, la investidura es podria fer veta, d'aquesta forma, la investidura a distància. El més probable és que avui dilluns Torrent rebi aquesta resolució i prendre una decisió en què la contradigui podria comportar per a ell i per als membres de la mesa mesures penals. Canviem d'assumpte. El Ministeri de Foment ha informat a l'Ajuntament de la Vall de Bianya que ja disposa de pressupost per fer una passarel·la per tal que els vianants puguin creuar la riera de la Nacional 260 sense perill. Ens informa des de Ràdio La Vall, Idoia Sansa.
Bon dia. Fa 4 anys, quan el pont que travessa la riera de Riudaura de la Nacional 260 al terme municipal de la Vall de Bianya va passar a ser titularitat del Ministeri de Foment, es va posar una tanca de seguretat que va estrenyar el pas i es va incrementar la perillositat per als vianants. Denunciat per l'Ajuntament, la solució del Ministeri va ser prohibir el pas de vianants i senyalitzar-ho. Des de llavors, des del consistori ha reclamat l'adequació d'un pas annex per travessar la riera, que sembla que ara finalment es posarà en marxa. Santi Reixac és l'alcalde de la Vall de Bianya.
Que ara sembla que sí que es tirarà endavant. Foment ens ha donat la notícia que té ganes de començar les obres i de fer la passarel·la, una passarel·la al costat del pont del riu Ridaura, allà a la població de Llocalou, que aquí era un tema molt demanat pels veïns.
La demanda dels veïns per a la construcció d'aquesta passarel·la s'havia intensificat des de que l'estiu passat es va començar a multar els vianants que, tot i la prohibició, creuaven el riu per la carretera com havien fet sempre. Segons han informat a l'Ajuntament, la intenció de Foment és començar les obres el mes que ve.
Ara, en un altre sentit, la centralitat de la plaça de l'estació de la Floresta és la ubicació que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i veïns han plantejat per donar el tret de sortida al treball conjunt que definirà la primera promoció d'habitatges públics del districte. Ens informa Sergio Morales, des de Cugat.cat.
Bon dia. El consistori proposaria repartir els habitatges entre els joves i la gent gran en un parc de 20 habitatges. Seria un immoble de promusa entre la plaça de Miquel Ros i el carrer de Pearson, amb un sostre de 2.500 metres quadrats edificables, dels quals 2.100 es destinarien a locals comercials en planta baixa i habitatges a les plantes superiors. Sentim el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Damià Calvet.
Hem de començar a parlar dels àmbits en els que hi veiem més potencial de generar centralitat i alhora resoldre problemàtiques de protecció oficial. I un d'aquests àmbits en els que ens hem posat molt ràpidament d'acord és el que anomenem la centralitat de l'estació, on disposem d'uns solars públics i d'un àmbit urbanístic que volem estudiar a fons per tal de crear equipament públic i habitatges de protecció oficial.
Amb la premissa clara dels pisos públics de lloguer, el consistori es marca l'objectiu d'enllestir tots els tràmits administratius abans de maig de 2019.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBED. Entra a ubed-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Molt bon dia, són les 11 i 6 minuts i això és Matins de Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem l'edició. L'edició d'avui dilluns, dia 29, acabant ja aquest mes de gener, amb aquesta setmana compartida, que la comencem al gener i l'acabarem al mes de febrer. Un dia en el que el sol el tenim lluent, com de protagonista, escalfant al començament d'aquest dia. I que bé, sabrem ara d'aquí una estona que ens explica en Sergi Corral si tenim sol per dies o és allò que un dia sí, un dia no, o potser estarem dies sense sol, no ho sé. De moment sabrem tal com està la situació meteorològica pel que queda d'avui i també com està per demà. Bé, venim també d'un diumenge que ha fet bastant bo, un dia d'aquests que es convida a sortir, convida a fer carrer, si podia ser aquesta l'expressió, pel bon temps que fa. Altres vegades, doncs, en aquestes èpoques, depèn d'aquests dies grisos, amb aquesta fred, sembla que convida més quedar-se a casa. Però ahir i avui, ara de moment aquest matí també, és aquells dies que convida a sortir. Bé, Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de les 12, que començarà la segona hora, i sembla bé, si els sembla bé, els expliquem què hi podem trobar. Doncs hi trobarem el temps per la meteo des del bloc d'en Sergi Corral i també les temperatures actuals. El resum de premsa per aquelles persones que encara no hagin anat a comprar el diari, l'explicarem què hi poden trobar avui al lloc habitual on te compren el diari. Ens ho explicaran l'Helena Pujolet, l'Oriol Pujadó i la Thaís Trujillo, l'equip de notícies en xarxa edició matí. També felicitarem els que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de notícies que passaven tal dia com avui ara fa un any, tal dia com avui ara en fa 5, i acabarem amb el refrany, la frase del dia. Des de la xarxa, la Montse Hidalgo ens porta aquest 1x1, com cada dilluns. Aquesta és la secció que s'entrevista un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca o objectius personals o col·lectius. I avui entrevista la Montse Hidalgo a l'escriptora Pilar Urbano per conèixer la seva darrera publicació, la pieza 25, Operación Salvar a la Infanta. El dilluns és un dia esportiu, a part també és un dia de cuina, un dia esportiu aquí al Més Calent a l'Aigüera amb l'Eli Jiménez. Coneixerem un altre esport. Estem amb la secció d'esports d'hivern després dels esquís. Avui toca l'snowboard, també un esport molt, molt interessant amb cada dia més adeptes. Bé, i tot això i música, això sí, de la bona, música d'aquesta de gran reserva, i avui música dedicada a la llista dels 7 capdavanters d'aquest programa que ens porta cada dissabte, cada diumenge, la Cristina Cantal. Allà se fa una llista que hi pot votar tothom qui vulgui. No, els seguidors de Matins en Xarxa, el Més Calent a l'Aigüera, i també de Ràdio L'Escala en general, podeu fer també a través de la nostra web, que allà hi ha l'enllaç per votar aquesta llista per qui us agrada que siguin els 7 millors de la música en català. Doncs avui escoltarem els candidats i també cançons que en formen part de la llista, com no, el número 1, perquè cada setmana hi ha canvis en aquestes llistes. Bé, si els sembla bé, doncs comencem pel temps. Bé, i avui, si els sembla bé, espero que sí, perquè el que pretenem és donar com més informació millor. Avui les temperatures irem a dues de les estacions que tenim aquí a l'escala. Una és a l'estació que alguna vegada l'hem fet servir, com és la del Club Nàutic l'Escala, és un punt, i l'altra ens anem a un altre punt, com és la habitual, la de la Closa del Llop, la de Meteo l'Escala, l'estació de Benjamí Gallegos. Algunes vegades coincidiran i altres segurament que no. Bé, i comencem i ens anem diríem, a la de Mar, que és l'estació del Club Nàutic l'Escala, que ens marca actualment una temperatura de 9 graus amb 2. I a l'altra estació, la diríem de més en terra, l'estació meteorològica del Clos del Llop, també ens marca la mateixa temperatura, 9 en 2, amb una humitat del 83% i una sensació tèrmica igual que la temperatura a 9 graus en 2. Avui, de moment, coincideixen. I després dels valors, ens anem a la previsió. Per avui dilluns tindrem un cel serè tot el dia amb un panorama molt assolellat i només alguna boirina interior, ambient més fresc de nit, però temperat ara al migdia. Pel que fa al vent, terral fluix i amb estones de calma ara al migdia i matí. Al centre del dia bufarà un xaloc molt fluix per calmar el vespre i l'estat de la mar arrissada tot el dia. Pel que fa demà dimarts, un cel serè tot el dia amb un panorama sense núvols, ambient molt plàcid i agradable al centre del dia. De matinada farà fred, però res atípic per les dates. Vol dir que tenim dos dies. En principi, sembla que seran calmats, si no hi ha canvis a última hora. I el vent, oratge molt fluix de matinada en calmes al matí. Al migdia dominarà el xaloc molt fluix, que al vespre ja calmarà. I la mar, arrissada tot el dia en calmes de bon matí. La temperatura, 13 graus amb 6. Bé, doncs aquest és el temps, el que ens explica en Sergi Corral i també aquests valors des d'avui, sempre que puguem, sempre que sigui possible, des de dos punts diferents de la nostra geografia escalenca. Bé, continuem i ho fem ara amb la premsa per saber avui a la premsa general, si és que encara no han anat a buscar el diari, què hi podem trobar. Tot això ens ho explica l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí.
Diaris, de nou la premsa protagonista. Ens situem al quiosc i expliquem quin és el contingut informatiu que presenten a la primera pàgina les principals publicacions. Hem repassat ja la premsa del territori, la premsa local. Per tant, ens fixem ara en la resta de publicacions, les de l'àmbit generalista. L'expectativa a hores d'ara, a hores abans del ple d'investidura i el palmarès dels Premis Gaudí són avui els temes coincidents bàsicament a totes les portades dels diaris. Arrenquem el recorregut en la primera pàgina de La Vanguardia, Helena.
Obre pàgina, sí, titulant que el ple d'investidura s'embolica que els tribunals i subtitula que el Suprem veu difícil autoritzar Puigdemont perquè assisteixi al debat. De la seva banda, Junts per Catalunya pressiona Esquerra Republicana, diu el rotatiu, amb les renúncies dels seus dos diputats a Brussel·les.
En clau econòmica, la primera pàgina de La Vanguardia apunta que la recuperació del mercat immobiliari s'oblida dels joves.
I és que les dificultats per finançar el preu de l'habitatge provoca que aquests s'emancipin cada vegada més grans. Com dèiem, la fotografia de portada per les protagonistes de l'estiu 1993, l'òpera prima de Carles Simón, principal protagonista de la nit dels Gaudí.
També en portada d'un altre diari. Diari Ara, fotografia destacada per la gran triomfadora d'aquesta nit dels Gaudí, Carla Simón, amb el seu estiu 1993.
L'altre gran titular de l'Ara, com apuntàvem, dedicada a les conseqüències del 21 de desembre. Puigdemont es planteja tornar amb el permís del Suprem, titula. Els seus advocats estudien sol·licitar que pugui assistir a la investidura. Titular de portada a l'Ara també pel Barça. Victòria agònica contra l'Alavés, diu.
Tercera capçalera del matí, tercera portada del dia, ara la del periòdico, titular per Puigdemont, desafia investidura o eleccions. Aquest és el titular.
Apunten que l'expresident demanarà permís al jutge per participar en el ple, però no aclareix si tornarà.
El periòdico també dedica una foto i un titular a les guanyadores dels Premis Gaudí.
Sí, però la instantània principal d'aquest rotatiu és pel tramvia blau de Barcelona i és que el vell ferrocarril del Tibidabo completa el seu últim trajecte per afrontar una renovació encara sense terminis i titula el periòdico Fins aviat, tramvia blau. D'aquest rotatiu destaca també el tema que avui aborden a la secció Coses de la vida. Venda d'un pis amb avi de 78 anys. En l'avantítol ho qualifiquen de jungla immobiliària.
I per tancar el recorregut a les portades del dia, primera pàgina del Punt Avui, aquí el titular d'entrada és Puigdemont, president.
I a sota del gran titular, una trentena de fotografies tamany carnet formen part de la cinquantena d'opinadors que han castat el rotatiu i que es decanten majoritàriament per investir de nou el president, malgrat les dificultats que posa l'Estat. La discussió apunta al Punt Avui enfront els qui apel·len a la legitimitat democràtica i els qui s'agafen al pragmatisme d'un govern possible que liquidi el 155. En plan esportiva, el Punt Avui recull el partit del Barça d'ahir contra l'Alavés, titula Remuntada amb molta fe i Messi.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
No, sí, ahir es donaven els Premis Gaudí, aquests premis de la cinematografia catalana, Acadèmia Catalana de Cinema, i que els comentarem divendres amb l'apartat de Parlant de Cine amb Jordi Orno. Sabrem dels què n'opina ell, com va veure des d'aquesta cerimònia i què li semblen els guanyadors. Estava ja cantat que aquest estiu de 1993 seria una de les pel·lícules que s'enduria la majoria del premi, sembla que així va ser. Tot això ens ho explicarà Jordi Orno el divendres, a l'última part d'aquest matí de xarxa, el més calent a l'Aigüera, a la secció Parlem de Cine. Bé, i després d'aquest resum de premsa, sants aniversaris, notícies. I començarem aquest apartat per el Santoral. Aquí hem de felicitar avui, dilluns, dia 29, Sant Pere Nolasc, Sant Valeri i Sant Sever. Bé, doncs felicitats a tots els que celebren avui el seu sant, com també ens agrada felicitar els que avui també és el seu aniversari. Felicitats, felicitats a tots els que ens esteu escoltant, que avui feu anys, els que passeu un molt bon dia, i heu de saber que avui també és l'aniversari d'aquesta gran comunicadora que sembla que es postula com a possible candidat a la presidència dels Estats Units, com és Oprah Winfrey, que fa 64 anys, el cantant Alex Ubago, que en fa 37, i en Magnum, en Tom Selleck, que en fa 73. Mira, un 37, l'altre 73, invertint els números. I pel que fa a les notícies, ara fa un any, què es parlava, què es deia als informatius? Que la platja de l'Escala es tenyeix de blau i rosa en la primera edició de la Cursa de la Dona, de més de 1.050 inscripcions a la prova de caire familiar i solidari que va recórrer la façana marítima fins la Clota. Doncs fa un any, diumenge, es feia aquesta primera cursa de la dona amb molt d'èxit i aquesta vegada s'ha repetit aquest mes de gener, una carrera que ja, mica en mica, s'irà consolidant el calendari d'activitats, de les primeres activitats que es fan a l'Escala, a començament d'any, i aquesta vegada s'ha fet una setmana abans. La setmana passada va ser l'últim diumenge del mes de gener, aquesta vegada ha sigut una setmana abans. Doncs bé, això era el que es parlava a l'informatiu d'aquest èxit de la primera edició de la cursa de la dona, i ara en fa 5, què es deia? Doncs que l'àrea de serveis socials treballa en el projecte del banc de temps basat en l'intercanvi d'hores de feina o coneixements. Bé, i ara és el moment d'aquesta secció, que passem al refrany a la frase del dia. Dilluns, dimecres i divendres és en Víctor Pàmies que ens comenta una frase o un refrany. L'escoltem.
Fes ta festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
Tothom vol justícia, però no per casa seva. Tothom vol que la justícia es respecti i s'apliqui implacablement, sempre que no li toqui directament a ell o als seus. És un doble raser i una doble moral molt estesa i consentida. Només cal mirar les declaracions inflamades dels partits polítics amb els escàndols que afecten els altres partits, i el silenci o les justificacions ignominioses que troben els mateixos actes quan els fa algú de les seves files. Bona és la justícia si no la doblés la malícia. I quan la justícia és sota sospita de no actuar amb equitat, llavors el que se'n va en orris és la democràcia i el nostre sistema social. Aquesta justícia que prova injustícies, que vota per quotes de poder o que dicta sentències d'una manera aleatòria o indiscriminada, no fa cap bé a la balança que aguanta aquella dona cega. Tothom vol justícia, però no per casa seva.
Frase del dia, dites i refranys, amb Víctor Pàmies.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I ara sí que ja és aquell moment d'obrir la llista dels 7 capdavanters, amb els que en són, en un principi, els són candidats, com els Buhos, els de Calafell, que opten amb aquest tema. Quasi, podem dir, sortit del forn, que porta per títol Volcans.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Plegats, em vas fer creure que tot estava al nostre abast. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Treu-me la pena i encén-me com un volcà. I quan tot es torça, tu ets l'escalfor, la meva força, sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense res som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció.
I amb aquesta cançó, amb volcans, els Búhos opten a entrar en aquesta llista. Un dels candidats, amb una cançó molt alegre, molt festiva, del grup fundat l'any 2005 a Calafell. Bé, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent, a l'Aigüera. I és aquell moment que ens anem a la secció de la Montse Hidalgo, aquest un per un que ens porta cada dilluns amb entrevistes a personatges. Aquesta vegada és la periodista i escriptora Pilar Urbano per conèixer la seva darrera publicació, La pieza 25, Operación Salvar a la Infanta, un llibre que recull una investigació periodística sobre el procés judicial del cas Nos.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Pactes, jocs bruts, de compravenda d'una absolució, amenaces a un jutge... És l'operació Salvar l'Infanta Cristina. Estic parlant del cas Nos i de la feina que ha fet la periodista Pilar Urbano. Nascuda a València fa 77 anys, ens presenta avui La pieza 25. Pilar Urbano, muchas gracias por venir a hablar de su libro.
Pues muchas gracias, ¿no?
¿Qué es esta pieza 25? ¿Qué es este libro?
Pues la pieza 25 no es una pieza de un puzzle o del lado de Rubik, pero es el caso Nos, no Porramos, que decía Leticia Reina, ¿no? Bueno, pues es una investigación de todo lo que no hemos sabido, lo que no sabíamos del caso Nos, porque nos iban contando parcelas, fragmentos. Entonces había muchos agujeritos o agujeros negros, zonas de penumbra, y bueno, yo me puse a investigar porque realmente intuía lo que pude demostrar con documento, un complot de Estado para salvar a la infanta.
¿La justicia es igual para todos?
En el libro, una de las frases casi de ex libris dice esto, ¿no? ¿La justicia es igual para todos? Me pregunta, dicen, sí, para todos los iguales, pero claro, no todos somos iguales. Y eso ha quedado penosamente demostrado en el juicio que se hizo en la Audiencia Provincial de Palma, de las tres magistradas, pues cuando hubo personas, como por ejemplo la infanta o por ejemplo Ana Tejero, que entraron culpables y que sin desmontar ni un solo elemento de culpabilidad, de criminalidad, salieron inocentes. Pues eso, como el rayo de sol entra por un cristal sin romperlo ni mancharlo. Yo le llamo esto el milagro de Santa Samantha. Samantha era la presidenta de aquel tribunal de tres mujeres.
¿Cómo podía encajar un Estado de Derecho tener una princesa de la Casa Real en un banquillo?
No podía encajar. De ahí que se instrumentara una operación, una hoja de ruta escrita, que está en el libro, desde las alturas políticas, institucionales, vamos a llamar las cosas por su nombre, directrices desde Zarzuela, reinando Juan Carlos, gobierno de Rajoy, siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, fiscal general del Estado, entonces era Eduardo Torres Dulce, y luego ya en línea directa, de escalonada, jerárquica en el Ministerio Fiscal, pues ya fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, estoy dando nombres y apellidos, claro, y fiscal anticorrupción de Palma, Pedro Rach, que es el que realmente redacta los cinco folios de la hoja de ruta que se cumplen, para que la infanta ni siquiera comparezca ante el juez como imputada, que es lo único que ya ahí el juez se plantea y dice, ¿cómo que no?
Sentaron a la infanta en el banquillo, aunque visto todo con perspectiva, no recordaba nada, no vio nada.
Sí, ahí había dos opciones de pensamiento, las dos podían ser legítimas. Bueno, para unos ella era tonta, para otros ella estaba muy enamorada y fue más que partícipe, cooperadora, ¿no? Por amor, por amor, para otros por ambición. Lo que realmente ha primado es que ella, por amor, yo voy a hablar de, no de mi opinión, sino de opinión. He tenido 100 horas de conversación con el juez, he hablado con todas las personas involucradas en el proceso y, en cierto modo, pues protagonistas, sea fiscal, jefe de policía, policías y ladrones, para entendernos, abogados, defensores, imputados también. Está bastante aquí en San Cugat, con Diego Torres. Por tanto, es lo de menos. Yo lo que hago es describir escenas y diálogos y tal, obtenidos de todos ellos y grabados magnetofónicamente, para poder entregar al lector un documento. Bueno, pues, en opinión del juez, es que la infanta no solo no es tonta, sino que es muchísimo más inteligente, muchísimo más inteligente que su esposo, que el marobo, que el señor Urdangarín. Y de hecho, pues ella se bandea ante el juez 1060 preguntas, estoy diciendo solo las del juez, 1060 preguntas en las que no sé, no me consta, no recuerdo, lo siento señoría, no puedo ayudarle. Claro, resulta que eran cosas muy evidentes, que ella estaba allí o había encargado un cuadro, lo importante era con qué dinero se había pagado. O sea, no si los libros de Harry Potter, o si una vajilla, o si un viaje, o una vida de lujo. ¿Con qué dinero se había pagado eso? Entonces, bueno, hay momentos que decía, no me consta, y entonces el juez decía, pues mire, señora, si no le consta, a mí sí me consta. Entonces se lo voy a proyectar para que usted lo vea, el documento. Dígame si esa firma es suya o si está falsificada. Pues si está falsificada, no estamos hablando de nada. No, no, sí es mía. Bueno, pues si usted ha dicho que no presidió ninguna junta de Aizón, de una empresa que tenía medias con su marido, pues ahí está usted presidiéndola y firmándola y ordenando una venta de acciones, que por cierto, no era tal venta, era un regalo que le hacían en Vista África, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, fue un 1060 preguntas, 1060 respuestas vacías, huecas, que al final el juez dice, para esto, señora, más valía que no hubiese venido.
100 horas de conversación con el juez José Castro. ¿Se impartió justicia?
No, él tenía una decepción profunda siendo juez, una decepción profunda de cómo había funcionado la justicia, porque claro, aquí había un test, era la intachabilidad de la monarquía y de otra parte la igualdad y la, vamos a llamarlo así, aunque sea una la justicia de la justicia, ¿no? O sea, la imparcialidad de la justicia, las garantías judiciales. Y claro, no, ninguna de las dos cosas quedaron demostradas, pues porque el fiscal, que es el acusador, y en este caso Pedro Orrach, el fiscal que es el acusador, hay un momento determinado en que se traviste, cambia su papel y se convierte en el abogado, que hace incluso una hoja de ruta de la infanta, solo de la infanta. Él acusa a Urdangarín, es un mastín que va contra el delincuente y no suelta la presa, etcétera. Pero con la infanta ha recibido órdenes. Él dice que es por convicción, pero ha recibido órdenes, puesto que remite órdenes, ¿no? O sea, que tú, el documento que yo tengo ahí de la ruta para salvar a la infanta es hecho por él y se lo envía a su jefe inmediato, ¿no? Superior. Bueno, y a partir de ahí, pues, se como diría yo, no es que sea pernace, es que se pervierte todo lo que es la función de la justicia, porque un juez no juzga, un juez no acusa, un juez instruye. Si no le dejan instruir, que es el único imperio que tiene, que es fijar la prueba, y en este caso es llamar a una persona a declarar como imputada, y eso solo recurren dos veces, bueno, pues están poniendo de palos a las ruedas de la justicia, ¿no? La justicia, en este caso, por eso me decía, ¿cómo queda el juez? Se quedó muy decepcionado. Quizá tuve la suerte, de que yo le pedí que me contase qué había pasado. Le dije, yo no entiendo nada. Le dije, señoría, yo no entiendo nada. ¿Podríamos tener una conversación que me explicase algo? Y dice, es que yo tampoco. Si yo puedo contarle todo. Me contó todo. Entonces tuvimos eso, muchas horas de conversación, todo grabado también, ¿eh?
¿Qué sensación le queda a Pilar Urbano? ¿Era un hecho aislado, aquella oveja negra de la familia real? ¿Era una práctica o puede ser una práctica más extendida?
Voy a decirlo ya rotundamente. Para el juez, y no solo para el juez, para magistrados eméritos importantes, como por ejemplo Martín Pallín, ¿no? Bueno, la infanta ha sido cooperadora necesaria e indispensable. Por tanto, utilización indispensable de los delitos que se le imputan a Urdangarín y que sin su concurso no hubiesen sido posibles. Y el concurso es nada más y nada menos que llamarse y ser quien es Su Alteza Real, la Infanta de España, la hija del rey, y estar donde estaba. O sea, la infanta estaba muy bien sentada en el sitio que se llama Instituto Unos, desde donde se les garantizaba a los dineros públicos, a las empresas públicas, a las instancias públicas, de Barcelona también, ¿eh?, de Mallorca, de Baleares, de Valencia y de Madrid, y de Alcalá de Henares, pues que aquello era que no era un negocio, que era hacer un servicio sin ánimo de lucro. Resulta que había una ambición desmedida de lucro por parte del consorte. Ella estaba donde entraba un dinero ilícitamente obtenido, vamos a llamarle por su nombre, dinero tiznado, dinero negro, de los poderes públicos.
¿Qué factura ha pagado o pagará la monarquía española por el caso Nos?
Pues ya ha pagado una, ¿no? La abdicación de Juan Carlos. No ha sido el caso mayor, ha sido en la última gota, ¿no? Entonces esto, como ya empezaba a estar averiada el funcionamiento el funcionamiento del monarca, no de la monarca, el funcionamiento del monarca Juan Carlos, que luego ya se ha visto después, no ha encontrado su sitio, pues su sitio hubiese sido magnífico, situándose detrás del rey, no para del rey actual, Felipe, no para dirigirlo, sino para darle lo que tiene un senior, consejos, experiencias, dosieres internacionales, saber quién es quién de cada país, de dónde coge a uno, por dónde coge al otro. Ese tipo de consejos que un padre da a un hijo, no digamos si es un padre rey, ya muy baqueteado, ¿no? Y no, se ha dedicado pues a ir con la infanta Elena o con los amigos ricos a comer, a beber, a disfrutar. Bueno, está en su derecho, ¿no? Cuando un reino reina, decía Alfonso XIII, lo que le toca es divertirse. Pero bueno, son cosas. Ha influido, ha pagado factura. Lógicamente.
Usted, ¿qué tiene esos contactos que conoce bien las altas esferas del poder? ¿Se atreve a contarnos la última actualidad catalana? ¿La veremos metiéndose ahí en las cocinas para explicarnos los hechos del procés?
Es un procés complejo, es un procés que no está bien conducido ni desde Madrid ni desde Cataluña, no está bien conducido. Es un procés dramático. Más que de ruptura, de rotura, porque se están rompiendo. Estamos en una guerra civil de palabras. Yo leo todo el mundo puede leer, ¿no? los blogs y los blogueros y los tal. Y hay una agresión, ¿no? Sobre todo por la parte de no Cataluña hacia Cataluña, ¿no? Bueno, habrá que buscar soluciones cuando hay problemas. Yo creo que mi deseo, ¿eh? Y además yo creía que iba a ser así, ya a lo mejor es que, bueno, el señor que en este momento preside el Estado, por llamarlo así, que se llama Felipe VI, es que trajera bajo el brazo la solución de España federal. Una España federal que no es una España rota, es una España muy cohesionada, pero libre voluntariamente y cada uno con su identidad. Y con mucha más cohesión que la cohesión que tienen los Estados Unidos, que tiene Suiza o que tienen, por ejemplo, Alemania, donde la República Federal se federalizó por castigo de Estados Unidos. Sin embargo, ellos mucho más, porque tenían miedo a una Alemania fuerte, grande y unida. Es decir, cuando la unión es voluntaria, cuando el negocio es negocio para todos, ¿no? Pues entonces, si está a gusto y cada uno se siente identificado, lo que decía Emily Dickinson, sé por fin identificada, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, el catalán se ha sentido no identificado, y entonces, eso es muy fuerte en una familia, todos iguales, café para todos, que la tarta de quesos. La Constitución se hizo deprisa y corriendo, y hay que decirlo ya, con mucho miedo, porque detrás venía el poder militar, que quería ser poder del Estado. Y presentaron al rey, le presentaron un borrador de poderes, o sea, de cuatro poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder militar. O sea, que en esas estábamos. Claro, los padres constitucionalistas corrían para que se las pelaban. Inventaron la palabra nacionalidades porque había que inventar una forma de descentralizar, pero no era el momento todavía, ya había bastante ya con que se pasara de Franco y dictadura a una monarquía parlamentaria representativa y con soberanía popular, ¿no? Bueno, pues eso es lo que Juan Carlos trajo, la soberanía popular, vale, Juan Carlos y los Estados Unidos, ¿eh? Bueno, yo creo que Felipe VI tiene que pensar en qué momento será adecuado para poder hacer una reforma de la Constitución que empiece por la redistribución territorial y una definición de España federal, que sería la solución para muchos.
Pilar Urbano, la pieza 25. Muchas gracias.
A vosotros.
Un per un.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Interessant el que ens explicava la Pilar Urbano, que presenta el seu últim llibre, La pieza 25, Operación salvar a la infanta. Avui, protagonista de la secció Un per un. Bé, i ens anem amb un altre, a l'apartat musical, ens anem amb un dels altres candidats. Ell és de Manresa, es diu Oriol Barri, també és un dels candidats a artista en revelació en aquests premis Underrock, que ara estan a la segona, a la segona fase de votació, a les segones votacions, per ja decidir quins seran els premiats que es pot fer a través des de la seva pàgina web. Molt bé, doncs anem a escoltar en diferents papers la proposta d'Oriol Barri per entrar en aquesta llista.
Tu no ho saps, però ja fa temps que ens coneixem. Ja portem més de 1.000 vides junts, però amb diferents papers. Ara ets la cambrera del cafè i no saps que ja fa un temps vam escapar amagats al Partenó. Tu portaves trenes, jo un vestit d'emperador, escapant a Roma, refugiats al Panteó. I en el romànic van ser fills d'un escultor. Però no em recordes, no em recordes. Tu no ho saps, però fa molts anys que ens coneixem. Moltes històries junts, però amb diferents papers. Ara ets la cambrera del cafè i no recordes aquell temps quan vam jurar lleialtat al faraó. Venia sexe i jo et comprava per mi sol. Vam ser amics a Escòcia, jo vaig caure a la legió. I el món soviètic vam fer caure un dictador. Però no em recorda. No em recorda. Recordes. I quan pensava en marxar per no tornar, em preguntes si he estat, però potser ens hem vist abans. I al meu cap, com al cinema, veig tot el que hem passat, però no em recordes. Recordes, i et dic que per fi ens hem trobat.
És Oriol Barri, aquest cantautor de Manresa, amb aquest tema en diferents papers, que opta com a candidat a formar part de la llista. Onze i 42 minuts i anem a la secció esportiva que ens porta la Eli Jiménez. Continuem amb aquesta sèrie d'esports d'hivern i avui ens parla de snowboard.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Una setmana més ens retrobem en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui continuem amb els esports d'hivern i ho fem amb l'snowboard, un dels més nous als Jocs Olímpics d'hivern i en el qual, sens dubte, hi haurà oportunitats de medalla per a la catalana Caral Castellet, que estarà a Pyeongchang. Descobrim-lo! Les primeres evidències de l'snow es remunten a principis del 1910, quan la gent volia fixar els seus peus a un tauló de fusta mitjançant cordes de pesca i regnes de cavall per poder baixar les pendents de les muntanyes nevades. L'snow modern va començar el 1965 quan Sherman Puppen, un enginyer de Michigan, va inventar una joguina per les seves filles juntant dos esquís i lligant una corda amb la qual tenir control sobre la taula. El va anomenar Snarfer, i va ser tan popular que va vendre la llicència a una empresa amb grans èxits. A principis de la dècada del 1970, Pupin organitzà competicions de snarfing a l'estació d'esquí de Michigan, que va atreure aficionats a tot el país. Un d'ells va ser Tom Sims, un amant de l'skateboarding, que va fabricar la seva pròpia taula a l'escola. La seva idea va ser entapissar la part superior d'un tros de fusta i fixar una xapa d'alumini a la part inferior, que posteriorment, a mitjans dels anys 70, va produir i comercialitzar. Alhora, Dimitri Milovic, un entusiasta del surf que utilitzava les safates de la cafeteria de la universitat per lliscar per la neu, va construir una taula de snow anomenada Winter Stick, inspirada en les taules de surf convencionals. El 1977, Jake Barton Carpenter, un jove de Vermont que portava des dels 14 anys practicant l'snarfing, va impressionar a tots els assistents d'una competició de snarfing a Michigan amb les fixacions que ell mateix havia fabricat per fixar els seus peus a la taula. El 1985 es va realitzar el primer campionat mundial de snow al llac Tahoe, a Califòrnia. El 1986, els europeus van començar a organitzar esdeveniments regionals. La International Snowboard Federation realitza el seu primer campionat mundial l'any 1993. El 1990 es va fundar la Federació Internacional de Snow per regular les competicions de forma universal. I des del 1998, l'snow és esport olímpic. Al principi, només amb dues proves per gènere i actualment amb 5 proves. Actualment, un 97% de totes les estacions d'esquí permeten l'snowboard i tenen zones específiques per freestyle. L'snowboard és un esport en què s'usa una taula de neu i que sol compartir espai amb l'esquí alpí. Es pot practicar tant fora de pistes com en pistes especialitzades on es troben baranes, tubs, per poder fer salts i moviments més complicats. Dins de l'snowboard trobem 4 tipus de taula diferent, adequada a cadascuna de les seves especialitats. Tenim la taula de freestyle, que es focalitza en la realització de piruetes. La freeride, que es caracteritza per la pràctica en llocs extrems, com fora de pistes. També la de la carrera, que consisteix a baixar el més ràpidament possible per les pistes. I l'última és la de l'splitboard, que s'utilitza una taula tallada per la meitat que es transforma en esquís, que permeten als practicants progressar i ascendir sobre la neu. A l'hora del descens, però, s'uneixen les dues meitats i l'splitboard es transforma en una taula de snow. Per endinsar-nos una mica més en l'apassionant món de l'snowboard, aquesta setmana ens acompanya el Manel Borràs, cap del Comitè de Snowboard de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. L'snowboard ha canviat considerablement amb el pas dels anys, sobretot en la darrera dècada, en la qual s'ha evolucionat de manera molt notòria, tal com explica el Manel Borràs.
Pensem que fa 10 anys o 12 anys el campió dels Jocs Olímpics feia un mortal en l'aire o feia una figura determinada, i ara aquestes figures estan multiplicades per 3. És a dir, ara ja es fan triples i s'estan buscant els quàdruples. I això ho fan gent, doncs, de 17-18 anys. El que fins fa 10 anys era un pòdium a una olimpiada, ara és un pòdium, si per cas, a un campionat nacional, però mai a una olimpiada.
Aquest esport acull tot un seguit de modalitats que volem que coneixeu. Pareu bé l'orella.
Hi ha diverses modalitats dintre d'aquestes disciplines i podem estar parlant, doncs, de snowboard cross, d'esquí cross, que són baixades ràpides amb una pista de motocross però posada sobre la neu, de tot el que és el freestyle, tant amb freeski com amb snowboard hi ha freestyle.
Coneixeu el freestyle ski, o més conegut com freeski?
un tipus d'esquí molt semblant a l'snow, amb l'única però important diferència que el free ski es practica amb dos esquís i l'snow amb una taula. Malgrat això, en els dos esports prima l'espectacularitat dels salts. Doncs segons el cap del comitè de snow, el free ski a dia d'avui té més tirada que el propi snow.
Potser el free ski últimament amb la presència de joves i d'escoles poder estar tirant més que l'snowboard. També és veritat que si l'snowboard jo dic que és relativament nou, fa 20 anys, tot just que estem fent snowboard a Catalunya, no? O 25, no crec que massa més. Doncs el frisky encara en fa menys d'anys. Per tant, el tirón que està fent el frisky és bastant més gran i, per tant, el creixement és més exponencial avui per avui.
Si parlem de noms en el panorama de l'snow, hem de destacar la figura de Caral Castellet. La catalana que estarà properament als Jocs Olímpics d'hivern de Pyeongchang és una de les màximes exponents d'un esport que, malgrat la seva participació, encara està prou masculinitzat.
A l'equip nacional, com a representants dels Jocs Olímpics, candidates de snowboard, dos d'elles són dones. I poden haver-hi quatre esportistes de snowboard. O sigui que la paritat és absoluta a nivell nacional, no actualment a Catalunya.
L'snowboard, com hem comentat, és olímpic des dels Jocs del 1998, als de Nagano, i després del Campionat Mundial és la màxima competició internacional. Els esportistes catalans han ocupat llocs de privilegi a nivell internacional en diverses ocasions. I com ha afectat això al nostre esport? Descobrim-ho.
El fet de tenir o haver tingut esportistes molt endavant fa que la base, diguem, li costi molt de créixer. És a dir, no hi ha una no hi ha hagut una progressió estàndard i més o menys lineal i contínua, sinó que hem tingut de zero a un esportista olímpic, de zero a un campió, a un sotscampió del món, però diguem que entremig tenim molta feina per fer amb la base.
I properament on veurem els esportistes catalans? En Manel Borràs ens parla de les properes cites.
A nivell de la Federació Catalana hi ha, com et deia, la Lliga Pirineus, hi ha un campionat de Catalunya durant el mes de gener, després hi ha una Copa Espanya a Baqueira Beret, de snowboard cross, el 17 de febrer tenim un snowboard cross també de Copa Espanya i a la vegada campionat de Catalunya a la Molina.
Acabem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
A veure, heu de conèixer Caral Castellet, heu de conèixer Maria Hidalgo, com et deia, heu de conèixer Marc Roura, heu de conèixer Joan Pasqual. Diguem-ne que aquests són els que estan més a prop de l'elit.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
L'snowboard, un d'aquests esports dels últims que ha arribat a aquestes disciplines d'aquests esports d'hivern, un esport amb molt de practicants, un esport que cada vegada es va fent més popular. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Tornem a la música d'aquesta llista dels set capdavanters. Ara sí, ja conegut un cop els que són els aspirants, els candidats a entrar-hi, els Búhos amb Volcans i Oriol Barri amb diferents papers. Anem amb ja els que són dins, els que hi van entrar la setmana passada com constant amb aquest Com si no hi hagués demà.
Minúscul cert que habita en mi, majestuós infinit, es considera un foraster, orfeiós de si mateix.
a l'abordatge d'un contenu present. Desposseïda la meva veritat d'artificis i afegits. Em lliuro un pau al meu destí, com si no hi hagués demà. És com tornar a somiar amb la certesa que tot és possible. Entra si te'n vas il·luminant diví i humà. Entra si te'n vas en intervals de soledat. Eterns, al peu del canó, porto les regnes i el timó, com si no hi hagués. Entra si te'n vas il·luminant diví i humà.
Bé, doncs era constant que ens portava aquest tema que està al número 7, com si no hi hagués demà, a la llista dels 7 capdavanters. Bé, escoltem el que tenim preparat per el que és la cançó del dia i després explicarem alguna que altra cosa. De moment, escoltem aquest tema, Man on the Moon, de Rem.
This one.
Tell me, are you locked in the pines? Andy, are you goofing on Elvis too?
Man on the Moon, la cançó del dia d'avui, L'home a la lluna, un clàssic de Rem.